Comencem normalment a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui canviem absolutament de paisatge a la nau Bòstic, al barri de Sant Andreu. Som fora en el rodatge d'una sèrie de televisió que es diu Boca Norte. I l'excusa ho val, perquè som amb l'Elena Trapé, la directora de cinema catalana, que més premis va guanyar a l'últim festival de Màlaga per la pel·lícula Les distàncies. Una pel·lícula coral i emotiva que parla de com el temps i les distàncies, justament, doncs passen per sobre de les amistats. El panorama del cinema, tothom ho sap, és complicat, i les dones encara més. Potser per això, si l'Elena Trapé vol continuar dedicant-se al que més li agrada, que és fer cine, no pot deixar-ho ni una estona, per això hem vingut aquí al rodatge. Bon dia, Elena.
Hola, bon dia, què tal?
Un atracament total, no? T'heu enganxat aquí en ple rodatge d'aquesta sèrie televisiva que es dirà Boca Norte.
Sí, és una websèrie per la plataforma Playf de Televisió Espanyola i jo he entrat una mica com a segon director. La sèrie l'ha engegat el Dani de la Orden i ell ha rodat els tres primers capítols i jo estic rodant els tres últims.
No sé si ets una persona que veu sèries, però evidentment les sèries han agafat una entitat molt gran i podem veure en molts casos, o sigui, que gairebé la gent està veient més sèries, més Netflix, més Movistar, que gairebé pel·lícules. És el camí una mica pels directors?
A mi personalment m'interessava canviar de format i provar una cosa nova, que no era directament una història personal, sinó que era més aviat, no, sí, un encàrrec, una cosa més, una història que jo no havia escrit, amb la que tenia un altre tipus de relació, i també m'interessava provar aquest format de 20 minuts, una altra estructura de rodatge, un altre ritme, tot això, tenia ganes de provar-ho.
Com és la tele per dins? Com és? És més falsa? El cine és més fals? Visca la falsetat, ens ho passem molt bé. Com és? És tot més ràpid, no t'hi pots mirar tant, no pots estar tan pendent de la llum, no pots tenir tantes punyetes, parlant clar?
És més ràpid, això sí, però ens ho estem passant molt bé, també. Jo també miro moltes sèries, abans no t'ho he dit, però sí, miro moltes sèries. No sé si és el futur, però sí que és cert que et permet desenvolupar les històries amb molt més temps, dibuixar uns personatges amb un recorregut més gran, matisar, no? Jo com a espectadora de sèries sempre tinc la sensació que la primera temporada és com un primer acte i que fins i tot si tens dubtes i no t'acaba d'agradar t'has d'esperar la tercera, que és quan, no? Quan fan un despegue total.
Tot i així, en les sèries, a mi hi ha una cosa que m'agrada, m'enamora i a vegades em repel, no? Que les sèries són personatges, o sigui, si el personatge t'emociona, t'entra, tu ja convius amb ells i et deixes endur, no?, per aquella història.
Totalment, sí, sí.
Tu ets una dona de personatges, també, perquè la teva pel·lícula aquesta, Les distàncies, que presentaràs al setembre als cinemes, la primera setmana de setembre, justament és una pel·lícula molt de personatges. T'has enamorat, podríem dir, de cadascun d'ells, d'aquesta família coral que et vas endur, el Miqui Esparvé, l'Alexandra Jiménez, i te'ls vas endur a Berlín.
Sí, l'Isaac Ferriz, el Bruno Sevilla i la Maria Rivera. Tots ells, i amb un equip bastant petit, ens en vam anar a Berlín 2 mesos. Vam rodar 4 setmanes i mitja, i és una pel·lícula de personatges. És la història d'un retrobament d'un grup d'amics de la universitat que van a fer una sorpresa al que viu a Berlín perquè fa 35 anys.
D'entrada és, podríem dir, l'explicació de la pel·lícula o la sinopsi, però passen moltes coses, ara en parlarem, però ara, això que dèiem al principi, fer cinema, no parar de rodar per poder seguir-ne fent. Podríem dir, la pel·lícula Les distàncies parla d'una crisi, d'un dol, i d'alguna manera tu també l'has tingut amb el cine, no? Perquè vas fer una pel·lícula com Bloc, una òpera prima que va funcionar molt bé el 2010, llavors has fet el documental d'Isabel Coixet el 2014, però has tardat molt en poder fer la teva pel·lícula. O sigui que tu d'alguna manera també t'has amarat d'aquesta crisi, l'has viscuda en primera línia, no?
És que, bueno, jo crec que la crisi ha tingut un impacte en tots els sectors, i al cultural, cinematogràfic, periodístic, també. Vull dir que no hi ha hagut... Nosaltres, amb aquest tipus de pel·lícula, en general, la major part de la producció nacional depèn molt de les televisions i de les ajudes públiques, i... Bueno, hi ha hagut menys inversió, menys diners, sí, hi ha hagut un... No em considero una excepció, perquè crec que de totes maneres fer una segona pel·lícula costa.
fer una pel·lícula d'autor, que tu tampoc estàs fent el blockbuster allò amb ponts que es cremen i bèsties d'un altre univers, no?
Però crec que també per ells deu haver estat difícil, perquè no, vull dir, si mirem els números de les pel·lícules que es van produir entre el 2012 i el 2016, vull dir, no crec que ha afectat a totes les lligues. És veritat que nosaltres aquestes pel·lis més petites potser ho tenim més complicat.
Però els premis ajuden. Ara, de fet, que Les distàncies hagi estat una pel·lícula tan premiada a Màlaga i segurament ho serà més llocs, tot això ajuda i dona recolzament en un món que ja és complicat de per si i que ho és també molt per les dones. Se n'ha parlat molt els últims mesos, però tu que ho toques cada dia, i quan parlem de números, no sé, l'única dona que ha guanyat un Òscar és la Catherine Bigelow. Les dones únicament són el 26% de càrrecs en el món de la cinematografia. Com es pot canviar això?
A veure, m'has juntat dues preguntes sobre el que dius dels premis. Sí, tot el que ens ha passat a Màlaga és molt important per una pel·lícula petita com la nostra, perquè li dona visibilitat. I de sobte pues, se'n parla i hi ha com un recolzament que serà molt important ara que estrenarem el 7 de setembre a Sales. De la presència de la dona, crec que és un problema estructural, no és una cosa només del sector cinematogràfic. Vull dir que llegia que els càrrecs intermitjos d'empreses, la majoria són dones en càrrecs intermitjos, secretariat, tot això, per suposat també, i després, a mesura que hi ha més responsabilitat i un sou més elevat, la presència disminueix. Clar, hi ha molts factors que ho posen difícil. Està bé que se'n parli i que hi hagi una intenció de suport i d'invertir tot això perquè tot a poc a poc pugui anar canviant i en el fons reflectir el que veiem a les aules, que és que realment jo donant classes a l'escola de l'ESCAC jo veig que hi ha paritat i si no, fins i tot més dones que homes en algunes especialitats. Després no es tradueix en el món laboral, això.
Tu que, per exemple, has treballat amb la Isabel Cuixet, que també l'has fet aquesta pel·lícula, que és també productora associada amb la teva pel·lícula de Les distàncies, és el model arribar al que ha arribat la Isabel Cuixet per moltes noies que sou una mica més joves?
O sigui, per mi sí que va ser sempre un referent pel cinema que fa i perquè després quan l'he pogut conèixer em sembla una persona brillant i molt intel·ligent. M'agradaria tenir la constància i la trajectòria llarga que ha tingut ella, però sé que cada projecte es comença de zero i pica pedra una altra vegada. Vull dir que no és que en determinat moment les coses et siguin més fàcils.
Parlem de la pel·li. Hem parlat de política, hem parlat de diners, hem parlat de dones, però parlem de la pel·lícula d'aquesta Les distàncies, una pel·lícula que jo ja he vist avui, he tingut la sort, i que és una pel·lícula molt emocionant. És una pel·lícula sobre el dol, podríem dir, d'una generació. Expliquem aquesta generació, com és, o com l'has volgut transmetre tu amb aquesta pel·lícula. Aquesta generació dels 30 i escaig són universitaris, però no acaben de tindre la vida resolta, o sigui, han trobat feines alguns, d'altres estan a l'atur, molts han hagut de marxar de Catalunya o d'Espanya per trobar doncs, un lloc i una feina. Com volies? Volies fer realment una pel·lícula generacional? Era una cosa, un homenatge a la gent de la teva edat?
No volia fer un retrat generacional. Volia parlar d'un grup d'amics, en realitat, i volia parlar de la decepció. Aquest va ser el punt de partida a l'hora de pensar quina seria la trama, buscar el personatge que podia explicar millor aquest sentiment i el format o gènere de retrobada d'amics és una cosa que a mi personalment sempre m'ha agradat i em semblava que era un bon context per evidenciar el pas del temps i com això afecta a les relacions i a les expectatives que un té de com serà la seva vida. Sí que el context pot ser generacional, pel que dèiem abans de la crisi econòmica. Crec que és gent que està... Són personatges que de classe mitja-alta, que han tingut accés a estudis superiors i que tenen fins i tot un màster i idiomes, viatgen, una mica la realitat, de lo que és molt àmplia de la població, no? Que és gent que està molt preparada i que de sobte viurà pitjor que a casa dels seus pares o que també creia que en un moment donat ha crescut com en l'estat del benestar i en els somnis que aquest estat ha generat i de sobte la precarietat s'instal·la en la seva vida i no es dibuixa un futur a millor.
També a nivell emocional tenen un dol, podríem dir. Tu deies de la decepció, no? Sentir-se decebuts, però també a nivell emocional, a nivell emotiu, amb les seves parelles. També som una generació, ja m'incloc, en el que ens van vendre una moto, no? Pensàvem que on ens havien dit a les nostres cases o ens havien dit potser a la televisió o al cinema de que trobaríem l'home de la nostra vida, la dona de la nostra vida, i menjaríem manissos i tindríem 14 fills, no? I ara tenim un fill tard o no el tenim i el nòvio ens dura 3 setmanes, no?
Jo crec que això ha passat sempre, vull dir, sempre s'han dibuixat uns rols de gènere, no? I a partir d'aquí uns estàndards de lo que ha de ser un model familiar i tot això.
Comencen a explicar-se al cinema, trobo jo, no? Vull dir que era com que abans, o sigui...
Potser el cinema dibuixa alternatives al discurs oficial. Possiblement apareixen noves veus que expliquen noves realitats perquè... Però bueno, jo què sé... La edat de la innocència també explica una altra realitat en un context diferent, però també una altra realitat al model convencional d'algú que s'esperava que tindria també aquesta, no? Que no cal el tema contemporani, no? Crec que sempre això, sempre s'han venut motos i en el nostre cas, bueno, sí, no crec que sigui excepció, no crec que ara se'ns hagi... Bueno, penso sincerament que aquest moment de dir, ostres, exactament el que tinc és el que volia, o m'he pres el temps d'averiguar què volia, em sembla que forma part de la vida, creixement, no sé. Vull dir que no ho vaig parlar mai amb la meva àvia, però potser si ho hagués parlat amb ella m'hagués explicat que li va passar el mateix, saps?
Però sí que hi ha un moment en què els personatges diuen no vull estar amb una persona que no sap el que vol. I això sí que és una cosa potser de crisi personal que ja no té a veure tant amb aquesta època o generació, sinó té a veure amb la vida, no? És a dir, hem estat marcats per, doncs vas estudiar periodisme, doncs acabaràs fent ràdio o acabaràs fent no sé què, i pot ser que a mig del camí decidim que el que més ens agrada al món és fer formatges, per exemple.
Mm-hmm. Bueno, en el cas aquest que dius, aquest personatge que diu això, jo ho jugava més de... Per mi, contraposava una mica l'energia o la no sé com dir-ho, sí, d'aquesta persona que als 27 li és molt fàcil dir, bueno, doncs aquest tio no m'interessa gens ni mica, que no, i contrastar-ho amb aquesta altra dona de 30 llargs per la qual és difícil deixar una relació perquè el tema de la maternitat entra en joc i de sobte no és tan fàcil separar-se a partir de certa edat, no? Per lo que deies de que sí que serà en el cas de les dones el tema de la maternitat entra en joc i marca moltes coses respecte a les relacions que estableixes, no?
També de la feina. I em sembla que tu has sigut mare, no sé si també has vist que has hagut de parar o has hagut de renunciar a coses a nivell laboral, no? per ser mare.
Bueno, clar, canvien els ritmes, no han estat renúncies fetes a descor, per dir-ho així, no? Sempre han estat renúncies, però el que més m'ha sobtat és que el pare de la meva filla mai li hagin preguntat com s'ho farà. No? Ell que també treballa en el món del cinema, mai li han preguntat, i ara que fas aquest projecte, com t'ho faràs amb la nena?
No t'he demanat, com t'ho fas?
a mi m'ho pregunten constantment, saps? Com t'ho faràs? Bueno, no sé, estic en un rodatge amb el 80%, són pares o mares, i els pares no els hi heu preguntat en cap moment com s'ho faran, ara que se'n van a rodar una pel·li 3 mesos fora, no? O sigui... Això que dèiem abans de les...
Apuntem.
D'aquestes estructures que fan difícil que les coses canviïn.
Estem en l'era de la comunicació. De fet, tu ja a Bloc, a la teva pel·lícula anterior, parlaves d'aquestes nenes que estaven davant de la càmera web, que s'explicaven davant d'una càmera web, no? I ara estem amb la generació aquesta del WhatsApp, de les emoticones, de t'escric, però em contestes amb una careta o amb un dit, no? I de sobte estem molt comunicats amb els mòbils i tot, però no parlem. I d'això sí que parla la pel·lícula, no? De que no ens comuniquem gens bé. De que hi ha una necessitat de comunicar-se constant, però al final no diem el que pensem, no diem el que sentim. O sigui que estem molt parapetats de màquines, però estem igual que sempre, no?
Sí, també penso que sempre ha estat difícil comunicar-se i sempre ha estat difícil dir el que un pensa. Ara tenim aquests nous joguets, no, d'això, pues, els telèfons, el WhatsApp i tal, però crec que sempre és difícil ser honest amb un mateix i dir-li a l'altre el que penses en realitat. Vaja, em sembla un exercici, vamos.
De primer ordre, no? Parlàvem ara d'això, de les maquinetes, de tot el que envolta aquesta societat nostra, ja no aquesta generació, sinó una societat en general, i hi ha una cosa que també apareix, un petit detall també a la teva pel·lícula, que parla de la qüestió de lligar per internet, no? Del Tinder, etc. Encara hi ha l'afecció, com es tracta de trencar estructures, encara hi ha l'afecció aquella que diu això és de perdedors, has d'estar molt desesperat, etc. No? I tu també has volgut, podríem dir, llançar, o sigui, tirar una llança a favor dels que volen lligar per internet, no?
Bueno, a la pel·lícula m'encaixa molt, o sigui, m'ajuda molt a explicar com són els dos personatges que tenen aquesta conversa. I com un veu la realitat d'una manera com més reaccionària, no? I per ell fer-se gran és com prendre decisions segures i del que ell creu que s'ha de fer i del que ell creu que és l'estabilitat, i l'altra és una persona potser molt més oberta i amb menys complexes i que, escolta, pues, si vull conèixer algú, pues, faig servir totes les eines que puc per fer-ho.
El que, diguéssim, que està sempre present a tot arreu és que tots ens jutgem molt un als altres. Tots tenim molt clar el que els hi passa als altres i no hi ha gaire autoreflexió sobre el que li passa a un, no?
Sí, per això també el que et deia de que em semblava que aquest retrobament amb amics d'anys m'ajudava a explicar coses. És una mica com aquest entorn familiar que en el que tu tens un rol, és molt difícil sortir d'allà i la pròpia família o el propi grup d'amics t'ho impedeix, no? Perquè si canvia un, tots els altres s'han de moure. També són jutges implacables, no? Escolta, no, tu ets així i tal. Aquesta va ser també una cosa, un factor important a l'hora de decidir que era un bon context per explicar.
Sí, l'Helena Trapé, segueix trobant l'Helena Trapé del present, segueix trobat l'Helena Trapé del passat, de quan sorties de l'escac. Què li haguessis dit?
Ostres, sí, és una, per les 10 del matí em sembla una pregunta molt complicada. No ho sé, no sé què li hagués dit.
Creu en tu, potser? Ja creies molt i pensaves que ho faries molt bé, tot això del cine.
Això tant no. No, no, el síndrome aquest de l'impostor sempre està allà. A punt per aparèixer. Sí, potser si li hagués dit, vinga, va. Bueno, no sé. Però ja tenia bastant clar aleshores que això era el que volia fer. Llavors, com que soc bastant formigueta.
També els teus personatges, aquests de les distàncies, quan veureu la pel·lícula el 7 de setembre, que sortirà a tots els cinemes, parles de tot d'aquest grup de gent, de tots aquests grups d'amics, de com estan ara després de, no sé, imaginem que han passat 15 anys o 20 pràcticament des que havien sortit de la facultat, i què fem amb tota aquesta gent? No hi ha esperança? Què fem amb aquesta generació o amb aquest grup de gent que no es reconeix potser quan es troba 15 anys després?
Jo, en el cas dels meus personatges, n'estic segura que passaran 4 o 5 mesos i algú enviarà un mail o un WhatsApp felicitant un aniversari i es posarà en marxa una mica aquesta sinergia del passat, no? Que els records pesen molt i han creat lligams molt forts, i segurament des d'una altra posició seran capaços de tornar a quedar per fer un cafè.
Parles dels seus personatges o la teva vida? No estàs pensant en la reunió d'amigues de l'IGB?
No.
Com va ser gravar a Berlín? Hi ha més facilitats? Sé que vas guanyar una beca per fer això, però la ciutat és més amable a vegades que Barcelona o...
Mira, vaig demanar una beca per anar a escriure el guió. I vaig començar a escriure el guió allà amb el José Natero, que va ser el primer guionista que es va incorporar al projecte. Vam estar junts desenvolupant l'escaleta, 4 mesos a Berlín. Per mi havia de ser Berlín perquè era la ciutat on el Comas, que és el protagonista, encara podia portar aquest tipus de vida en el limbo, per dir-ho així. Ara ja no tant, però abans Berlín era una ciutat que no t'expulsava, podies viure amb un lloguer molt raonable, no és una ciutat cara. Vull dir que així com Londres o París t'expulsen, no? Si no has triomfat, Berlín era un espai bastant interessant on passaven moltes coses. Per això vaig triar Berlín i per això també és Berlín a l'hivern, que és una ciutat que s'amaga i si no la coneixes no és acollidora.
I no està molt il·luminada les nits.
Exacte.
Que per als barcelonins és molt estrany, no?
Hi ha zones que són molt fosques, o sigui, de sobte creues Mitte i hi ha una part abans d'arribar a Kreuzberg que és foscor. Vull dir, que m'interessava això per desubicar-los encara més. I fàcil no és, perquè rodar en fred no és fàcil. I també, bueno, vam descobrir que som molt diferents a l'hora de treballar i també vam tenir moments bastant interessants.
Sí, que pot ser una pel·lícula pràcticament explicant com va ser el rodatge. Helena Trapé, moltíssimes gràcies. Sé que has de tornar a entrar al rodatge. Gràcies per atendre'ns aquest matí, abans que comencés el programa. Així que, vaja, molta sort, que vagi molt bé aquesta estrena de Les distàncies el 7 de setembre a tots els cinemes. Esteu pendents d'aquesta dona perquè farà grans coses. Us ho va dir ella mateixa quan era petita a l'escac.
Ja.
Gràcies, merci.
Interferències amb Montse Virgili.